L'editora Maria Sampere és la directora de l'editorial Sant Cugatenca aleshores. Ella és florestana i avui la tenim als estudis de Cugat Mèdia per parlar de la seva editorial, però també de la situació en què es troba el món del llibre, veient especialment el punt de vista de les editorials petites. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Dèiem que aleshores és una editorial jove, va néixer el 2017, ara fa 5 anys, de fet, i us definíeu aleshores com una editorial entusiasta. Conserveu aquest entusiasme passats aquests 5 anys?
Sí, el conservem i esperem que ens duri molts anys més. És cert que és un sector, com molts d'altres, de l'àmbit de la cultura, malauradament, en el que és difícil fer-se un espai, fer-se un lloc, no? Partim per sort, en el mercat literari català, d'un munt d'editorials petites, mitjanes i grans, no? Que publiquen, sobretot en l'àmbit, no? Més d'una literatura potser més no tan massiva, que no, sense cap desqualificació, només, no? En un àmbit com més independent, doncs és un mercat amb una salut i amb un munt d'editorials realment molt bones i que publiquen molt bé. I de manera que, clar, és difícil fer-se un espai dintre d'aquest àmbit, no? Com hem intentat fer en aquests 5 anys, i bé, pensem que sí, hem aconseguit, no? Amb aquest entusiasme, que esperem que no decaigui, fer-nos un espai, però no és fàcil, no? Al final, a Catalunya es publiquen 11.000 títols, i l'editorial aleshores, l'any, i l'editorial aleshores publiquem 8 títols l'any. Així que, evidentment, doncs és complicat, no? Doncs fer-te un espai i un lloc, tot i que, bueno, anem de mica en mica, no? Anem guanyant presència a totes les llibreries, que per nosaltres és un àmbit clau, molt rellevant, i més amb el nombre de títols que estem publicant. Per nosaltres és fonamental que els llibreters confiïn en les nostres propostes, i així fan cada vegada més, de manera que doncs ja som a totes les llibreries de les ciutats, dels pobles, com també hi som a les més grans de Barcelona, no? Que sempre costa posar-hi un peu. Doncs ara ja tenim en la majoria d'elles doncs un espai, no? Dedicat a les nostres publicacions, així que seguim amb entusiasme.
Després en parlarem més del que costa fer-se un espai, però abans volia preguntar-te que, de fet, tu i el Manuel Gómez vau impulsar l'editorial després d'haver treballat tots dos en una aerolínia, no? Com ha anat aquest canvi de vida professional?
Un canvi absolut, no? Nosaltres ens vam conèixer treballant a Vueling amb el Manel. Fa més o menys com 10 anys ella va deixar l'aerolínia, es va dedicar al que és la seva vocació, que és ser professor de literatura a un institut, i jo vaig seguir treballant a l'aerolínia. De fet, allà doncs, bueno, vaig treballar en l'àmbit d'atenció al client i de satisfacció de clients, i al final doncs, vaig portar la direcció de tot el que era l'àrea de clients, no? Que portava tot això, no? La part més apassionant que us podeu imaginar d'una aerolínia línia, no? De resolució de reclamacions, bueno, tot el tema també del menú, dels avions, les oficines de venda, bueno, bastantes coses. Va ser una experiència molt bona perquè vam començar això amb 15 avions i quan jo vaig marxar ja n'hi havia 150, molt apassionant, però també molt intensa, molt dura, molt demandant. I va arribar un moment, doncs també anava a canvis en la direcció, i va haver un moment donat doncs, que vaig decidir que volia fer un canvi una mica a la meva vida. També jo estava fent una dimensió molt important. I bueno, va arribar un acord amb ells i vaig decidir deixar de treballar en aquest àmbit i prendre'm una mica d'uns mesos, no? de relax i de descans. I aleshores, bé, doncs quan tornava a intentar, quan ja vaig passar 3 mesos relaxada i vaig dir, vaig tornar a buscar, vaig a buscar feina i tal, quan em posava dintre una mica del mateix àmbit, és que no tenia gens de ganes de tornar a fer allò que havia fet, tot i que havia gaudit molt, però ja era com una etapa acabada, no? Així que en aquell moment vaig coincidir justament que una editora molt important, que tot just ahir va fer la seva festa de 10 anys, que és la Laura Güera de Raig Verd, doncs portava els seus fills a l'Escola Catalunya, a Mirasol, igual que jo. I així que vam coincidir casualment en una AMPA que s'estava parlant de Sant Jordi i ella va anomenar el tema de que tenia una editorial. I jo tot just estava reflexionant sobre què volia fer amb el meu futur i una de les opcions que sempre m'havia plantejat és fundar una editorial, tot i que era una cosa per mi com molt improbable o poc possible, però ja havia començat a donar-hi voltes. I aleshores, justament, que aquestes casualitats de la vida, estava asseguda al meu costat i just, i aleshores va ser la primera persona que vaig començar a parlar amb més profunditat sobre el tema. Vam quedar diferents vegades, realment va ser super generosa amb mi i amb tot, i va compartir el seu saber absolutament. Després també el meu company té una cosina que era molt amiga també del Rafael, de l'Aniol Rafael de Periscopi, també vaig veure'l, també vaig parlar amb ell, i després també amb el Luis Solano de Libros de l'Asteroide, que havíem treballat treballat fa molts anys a una consultoria i havíem coincidit els dos, i també és una de les altres persones amb qui vaig parlar, i també, com dic, tots ells van ser molt generosos compartint, no, la seva realitat, intentant realment dir, estàs segura de que vols fer això? Però sí, bueno, al final vaig decidir que sí, que volia fer, i principalment la motivació del canvi va ser una mica això, no? A l'aerolínia, com deia, no? El volum era molt gran, la feina era molta, no és que ara sigui menys, perquè clar, això és una cosa, no ha anat a menys, vull dir, inclús encara, no? La feina és, però sí que la naturalesa de la feina és molt diferent. A mi sempre m'havia agradat molt els llibres, és la meva gran passió, o sigui, sempre ha estat el meu com hobby, dir-li, no sé com dir-li, passió, hobby. I aleshores, bon, realment estic més propera a allò que m'agrada, allò que m'apassiona, segueixes tenint molta relació amb gent, segueixes impulsant projectes i iniciatives, cosa que a mi m'agrada sempre, no? Estar en aquest àmbit una mica com més dinàmic, i també, bon, estar més propera al resultat de la teva feina, no? Realment, quan treballes una empresa tan gran, fas coses, es mouen coses, però costa més veure el resultat directe, no? Ara, realment, bon, pel Manel com per mi, és un regal, no? Quan anem a un club de lectura, quan anem a una llibreria i rebem el feedback al final dels lectors, no? De dir, bueno, us costa molt, però tot això per nosaltres és com un regal, no? Quan els fem conèixer autors o històries que realment els commouen, els interessen, els fan pensar i reflexionar.
Uh-huh. Abans que arribessis estava mirant el catàleg de les hores i veia que hi ha més llibres d'escriptores que no pas d'escriptors. No sé si hi havia una voluntat de que això fos així o senzillament ha anat sortint així.
La veritat és que ha anat sortint així, i ens sembla bé aquesta mal ràtio que ens surt. Realment, nosaltres el que sempre diem, no? Nosaltres volem publicar bones històries i nosaltres hem intentat, bueno, que els lectors ens identifiquin amb narrativa que parli, doncs, no, dels temes eterns al final, al voltant de l'individu, no? La vida, la mort, les relacions humanes, no? Tot això és el que ens interessa. Tothom publica aquest àmbit, certament, però nosaltres volíem específicament intentar publicar novel·les que ens ajudin reflexionant sobre aquests temes, a comprendre una mica la realitat d'avui i a qüestionar-la, no? I vam pensar, bueno, que aquest podia ser un posicionament, no? Doncs, interessant. I casualment, dintre d'aquest tipus de narrativa, doncs hi ha més dones que ens encaixen, bones escriptores, que homes, però com bé dius, no? Hem publicat homes i seguirem publicant-ne, perquè nosaltres el nostre focus és bona literatura, independentment de per qui sigui escrita.
Uh-huh. En parlàvem abans d'això de fer-se un lloc, no?, en un món que és tan gran, i vosaltres sou una editorial petita, perquè de fet justament en aquests últims anys hem vist força casos de grans editorials que n'absorbeixen uh-huh. de petites. Com afronteu la competència d'aquestes grans cases editorials?
Bé, jo crec que evidentment, tothom publica molt bona narrativa i a mi no m'agrada en absolut, no?, aquesta categorització de, o sigui, si és una lectura, no?, per un públic més que es diu més comercial o no, o sigui, però penso que poden haver bons llibres i que tots els llibres tenen els seus lectors i que l'important és que hi hagi cada cop més lectors, que aquest és l'objectiu una mica que tenim totes les editorials, no?, al final fomentar la lectura, perquè certament, no?, amb tota l'explosió de xarxes socials, doncs és una pràctica, és una distracció, és un hobby, és un interès, no?, doncs que cada vegada es va perdent, i jo crec que això realment és el que hem d'entre tots, no?, d'intentar potenciar. Ara bé, dintre de l'àmbit pròpiament del que seria el món editorial, sí que és veritat que el tipus de narrativa que nosaltres publiquem normalment, doncs, es tracta d'autors més literaris, no tan coneguts en els seus països, o que publiquen reflexions que potser són més difícils d'encaixar, no? Nosaltres tenim títols, no sé, que tracten, doncs, de la malaltia mental, del dret a decidir, de la importància de l'art, que potser no són temes que són tan fàcilment vendibles, comercials, no? I aleshores troben un nicho més petit, no?, per lo bo i per lo dolent. Però que pensem que sí que enriqueixen, no?, la narrativa en llengua catalana, que és una mica la nostra voluntat i el per què nosaltres hem volgut, no?, participar o intentar aportar no, a la nostra petita baula el que seria, no?, el que és la literatura en llengua catalana, perquè pugui ser una opció cada vegada més possible i no haguem d'anyar, doncs, l'opció en castellà i que també, bueno, tinguem l'opció de llegir en llengua catalana. Uh-huh. Llavors, és difícil, sí, el que és important, que és el que primer que em van dir tots els editors i tothom que del món del llibre, és que tu et facis clarament, no?, com si diguéssim, definissis molt bé quin tipus de narrativa publiques. O sigui, de manera que els lectors, i ara ja per sort en tenim alguns i bastants, no?, de recurrents, ja saben què trobaran a l'editorial aleshores, no? Nosaltres diem això, que sempre volem, no?, com deia Kafka, que els llibres, no?, et mosseguin, t'esgarrapin, no? O sigui, que te'n recordis que te'ls has llegit, no?, que realment et deixin una empremta d'algun tipus, no?, però que realment sigui rellevant per tu en l'aspecte una mica que sí, no? I això és el que intentem des del nostre petit ninxo en aquest gran món editorial, intentar doncs, fer-nos aquest espai i ser reconeguts per això.
Uh-huh. També em parlaves al principi de la bona salut que està vivint ara el llibre en català. De fet, hi ha fins i tot qui parla de que estem, moment, que estem vivint una mica un moment daurat de la literatura en català, no? Amb això que dèiem, amb obres de molta qualitat i lectors amb moltes ganes de llegir. Ja estàs d'acord, tu?
Bé, jo penso que des del punt de vista editorial sí que és veritat, o sigui que tot el que va ser tot el tema de la pandèmia l'any 2020 realment va donar lloc, no?, que molta gent tornés als llibres, no?, cosa que va ser l'única de les poques coses bones que ens va aportar la pandèmia en el sentit aquest, no?, de que aquest hàbit va ser a formar part de les persones, no? Vam acabar tots farts de les tauletes, malauradament no podíem anar al teatre, no podíem anar al cinema, vull dir que ens vam quedar tots, no?, com molt reclosos a casa, i és cert doncs, que molta gent es va refugiar en els llibres. Això ara mateix, ara ja 21, sobretot l'any 2022, bueno, sembla que torna una mica a decréixer, no?, aquest percentatge de lectors, vull dir que sí que s'ha consolidat una part, no?, però realment alguns altres s'han perdut pel camí, però sí que és important i jo trobo com a positiu no haver consolidat aquest hàbit, no?, o haver tornat a introduir aquest hàbit dintre de molts lectors, no? És cert que hi ha molts autors en llengua catalana que estan sortint molt bons, molt, no?, que realment estan escrivint coses de molta qualitat i molt originals. I això també és veritat. I alhora, no?, també va de la mà que hi ha editorials independents i no per d'aleshores, parlo en general, en llengua catalana, doncs que publiquen i busquen, no?, aquests bons escriptors. I també els lectors, donat el fet que hi ha bones propostes en llengua catalana, també s'animen més a llegir en català. De manera que entre tots penso que ens estem creient, no?, que realment, bueno, creient o apostant, no?, per realment estimular la llengua catalana. Hi ha tants uns autors en llengua catalana com qualsevol altra llengua, no? Passa que malauradament no, sempre costa, no?, potser donar-te menys a conèixer, i sí que és veritat que el fet que hi hagin sorgit moltes editorials independents o força editorials independents que publiquen en llengua catalana també permet, no?, que això, el que deia al principi, que cada us focalitzi en un nicho o en un altre, de manera doncs, que hi hagi doncs, aquesta millor salut i més diversitat i, evidentment, es puguin publicar doncs, grans escriptors i escriptores.
Uh-huh. També va sortir fa uns dies una notícia que deia que algunes petites editorials havien decidit publicar llibres més curts a causa de la pujada del preu del paper, que com moltes altres matèries primeres doncs, s'ha encarit. És el vostre cas? Us heu plantejat tenir en compte el nombre de pàgines que ha de tenir un llibre abans de publicar-lo?
A veure, en general, el nombre de pàgines, independentment de la pujada del preu, és un element a tenir en compte, que evidentment un llibre, o sigui, des del punt de vista del cost d'impressió, clar, és clarament directe, el cost és clarament directe al número de pàgines, no? Però, evidentment, o sigui, nosaltres no ens plantegem mai la durada dels llibres, excepte quan ens trobem un llibre que ens agrada molt, que té 500 pàgines, perquè això realment, sí que suposo a dir, estàs segura, no? Estem segurs que volem fer això, no? Perquè realment és una aposta, no? Per de l'editorial. Però fora d'això no és un criteri que tinguem en compte. Sí que és veritat que existeix, han aparegut diverses editorials que han fet col·leccions, no?, de llibres de curta durada, però jo potser ho associaria més, no?, a tot aquest concepte de l'exposició de les xarxes socials, no?, i d'aquesta immediatesa que tots tenim, no? Al final, si t'interessa tot el món de la literatura, jo penso que sí que tothom vol llegir molt, llegir bons autors, no?, i com si diguéssim aquest concepte de rapidesa, no?, acabat, fet, no?, i això és veritat, bueno, i és veritat també, no?, d'altra banda que hi ha llibres curts molt bons, no?, d'escriptors molt bons i molt reconeguts, vull dir, però sí que és veritat que penso que existeix aquesta tendència més relacionada amb el temps d'avui, no?, quan tens temps per llegir un llibre de 500 pàgines, nosaltres mateixos, no?, jo sempre ho dic, jo faig les proeses a l'estiu, a la Setmana Santa i al Nadal, quan, no?, quan realment t'encarres un llibre de 500 pàgines, perquè normalment el teu dia a dia, el ritme que portem d'activitat, doncs et porta segurament, no?, a això, no?, aquesta tendència que cada cop llegim llibres més curts, malauradament, i ens perdem grans històries molt llargues.
Mm-hmm. I no sé si us heu trobat en la situació d'haver de decidir encarir els vostres llibres a causa d'aquesta pujada que dèiem del preu del paper.
Mira, nosaltres tenim un exemple molt clar, perquè tenim aquest el llibre un dels últims títols que hem publicat, que justament està nominat al Premi Llibreter, que és Inquiets, de la Lynn Ullman, que explica, bueno, és la infantesa de la Lynn Ullman, que va ser la filla de Lynn McBerman i la Liv Ullman, i en aquesta novel·la Inquiets el que ella explica és com és ser filla de dos artistes famosos, no? Bueno, aquest llibre ha estat nominat al Premi Llibreter té. Així que a finals d'aquest mes sabrem si hem guanyat o no. Hi ha tres finalistes, Inquiets és un d'ells.
Doncs estarem al cas.
Ens agradaria molt a veure si tenim aquesta sort. I justament en aquest, a la primera, vam publicar una primera edició, exactament va ser, que t'ho dic ara perquè de memòria no m'ho sé, crec que era, va ser, la primera edició va ser el novembre de l'any 21 i a l'abril, és a dir, 5 mesos més tard, hem publicat la segona edició, perquè precisament no ha tingut molt bona rebuda i molt bona venda. Doncs, literalment, o sigui, en números davant de la taula, l'increment de la impressió ha estat d'un 30%, o sigui, no aproximadament, d'un 30%. Clar, això és un impacte molt important al que seria, no?, el nostre compte de resultats i, evidentment, no?, doncs t'afecta. Hem començat a pujar els preus del llibre, una mica totes les editorials, penso que sí que m'han anat ajustant una mica, no?, aquest increment. Clar, no, també que és veritat que aquest ajust és petit, o sigui, no és el que hauríem d'haver fet, evidentment no podem repercutir un 30%, evidentment, no? Proporcional, evidentment, al cost de la impressió respecte a la resta de costos, però sí que una mica sí que hem ajustat tots una mica, que penso que no es nota individualment, sí que es nota globalment, no? Però també vull fer la reflexió aquí, no? Vale, m'hem posat una mica potser tots, però no quan ens gastem en cultura, quan ens gastem en un llibre, no? Tots anem a fer un vermut i et sembla que costa 18 euros, però quan vas a comprar-te un llibre, si te'n costa 19, ja dius, ostres, que car, no? I aleshores la reflexió és una mica, no? Evidentment, que tothom inverteix els seus diners en el que vol, no? Però que sempre hi ha la percepció que els llibres són cars, no? Però els llibres són cars, hi ha un escriptor, un traductor, un corrector, bla, 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 tot això, no? I bé, és el que diem, no? No, s'ho valen, no? Evidentment, si t'interessa la lectura, no? I vols introduir-te en nous mons i en noves realitats.
Ens has recomanat Inquiets, però és que has vingut carregada perquè ens en portaves d'altres dels llibres. No sé si vols parlar-nos d'algun altre.
Vale. Inquiets aquest és el recomano molt, sobretot si us agrada el cinema, si coneixem Ian McBerman i l'Alif Ullman, però sobretot l'autora, vull destacar-ho perquè bueno, ella sempre diu, no, que ella ha volgut escriure una història sobre com és ser filla de dos artistes famosos. Ella, a la contracoberta, no ens va deixar posar cap d'aquests dos noms dels seus pares, tot i que dins en parla i evidentment fa referència a les pel·lícules del pare, a les de la mare, etc. Però ella ha volgut explicar com és ser filla de dos artistes famosos abocats a la seva feina, no? Al món de l'art, no? I és penso que és el valor, no?, una mica d'aquesta novel·la. Després, un altre títol que volia comentar és La trena de la meva àvia, que és un llibre que vam treure just per Sant Jordi, que és de l'autora Alina Bronski, que aquesta autora va escriure L'últim amor de Babadúnia, que és un llibre sobre una dona que després de l'explosió de Txernòbil va haver de marxar com tota la família de zona d'exclusió perquè és radioactiva i ningú hi podia viure, i aleshores ella decideix tornar en aquesta, quan ja és gran i s'ha jubilat i ha quedat vídua, en aquesta zona d'exclusió, no? On no s'hi pot viure, no? I aleshores, bueno, hi havia un 30 minuts que parlava d'aquestes àvies de Txernòbil. Doncs seria la història d'una d'aquestes àvies i al final el rerefons és que és important a la vida i que no, no? Aquest que us comento, que és L'últim amor de Babadúnia, és el best-seller de l'editorial. És el que més hem venut. A més, ha fet tot el seu camí com molt boca a orella. Ara tot just, nosaltres l'hem publicat, em sembla que fa, ja deu fer 3 anys i ara tot just s'ha publicat en castellà, però han fet com el seu caminet titi-titi i realment ha fet un munt de club de lectures. Doncs ara hem publicat La trena de la meva àvia, que és un altre llibre d'aquesta mateixa autora. La sort és que, clar, sempre fa por, no? Quan tens un llibre del primer ha tingut molt bona rebuda, però estem molt contents perquè realment hi ha gent que inclús li ha agradat més La trena de la meva àvia i inclús, no?, el traductor, alguns llibreters també li ha agradat més aquesta segona trena de la meva àvia. I en aquest cas explica, bueno, és una història d'una família molt peculiar. Aquesta autora sempre parla de dones grans perquè diu que tenen més coses que explicar-nos, no?, que la gent molt jove, i sempre té uns personatges com molt entranyables o molt carismàtics, no? En aquest cas és una àvia com molt obsessionada en tenir cura del seu net, val? La seva filla va morir, hem de descobrir, no?, què va passar amb ella, però al final, bueno, l'avi d'aquest net estan vivint, ells viuen a Alemanya, han vingut de refugiats des de Rússia a Alemanya, i en una residència de refugiats on viuen, doncs l'avi s'enamora d'una veïna i tenen un fill. Llavors això farà que tota aquesta dinàmica, aquesta àvia controladora, canviï, no?, la dinàmica d'aquesta família, ja peculiar, perquè són uns avis i un net, i és una reflexió sobre el dol, la superació del dol i sobre els diferents models de família, no? Però sempre té un to com molt irònic i molt, no?, molt, molt sarcàstic, no?, que fa que, bueno, que, no?, que realment tingui molt bona acollida, no? I res, un altre que et volia comentar és l'última novetat que aquesta setmana, dilluns, arriba tot just a les llibreries, que és El meu germà, de Jamaica Kincaid. Jamaica Kincaid és una autora que ja té més de 80 anys, que ja va néixer a una illa del Carib i quan va tenir 18 anys va anar a viure a Nova York a fer d'au pair. I un cop allà va trencar absolutament amb la seva família, perquè ella s'esperava que fos esposa, mare i infermera, i ella es rebel·la davant de tot això i fa com un gran trencament. No? Aquesta dona, ella ho diu també, que com que no sabia que una dona afrocaribenya com ella, no? Segons que no ho podia fer, no? Aquest tema de les autolimitacions, no? Doncs va enviar el seu currículum al New Yorker per treballar-hi, i sí, sí, la van acceptar. I ella va dir, ara mateix, no, o sigui, si hagués sapigut que a mi no em tocava, no? Perquè estem parlant, no? dels anys 70, potser no ho hagués fet, no? I ella realment ha acabat sent, sense haver anat a la universitat, ha acabat sent professora de Harvard de literatura, i realment en cada octubre, en els Premis Nobel, sabeu que surten com una travessa de possibles autors, doncs ella va sortint recurrentment. Nosaltres d'ella ja hem publicat Lucy, autobiografia de la meva mare, i ara publiquem aquesta, El meu germà, que en aquest cas ens explica la història té un punt com més autobiogràfic, ens explica la història del seu germà, que als anys 80 va morir de sida i vivia en aquesta illa del Carib, en aquest cas, no? I llavors ella explica, els portaven molts anys amb el germà, com ella ha passat tot aquest procés de dol i és una reflexió al final sobre tot el que seria els perjudicis al voltant d'aquesta malaltia de homosexualitat, no? de tot el que comporta, no? el que comportava en aquell moment, no? El fet de tenir la sida, no? I pensem que també és molt interessant, durillo, però alhora, no? Molt, molt impactant. Ella sempre escriu d'una manera molt crua, molt real i molt reflexiva al final.
Doncs prenem nota de totes aquestes recomanacions, i per acabar, si em deixes preguntar-te quin llibre tens ara mateix entre mans, no com a editora sinó com a lectora, quin és el llibre ara que estàs llegint?
Mira, estic llegint un que m'està agradant moltíssim, que és d'una autora francesa que no me recordo del nom, però el cognom és Fortier i es diu Ciudades de Papel, crec que l'ha publicat minúscula, i és preciosíssim perquè és com una autobiografia ficcionada, com si fossin uns pensaments de la Emily Dickinson, i aleshores et va explicant una mica la autobiografia d'aquesta dona barrejat amb el contingut de les seves poesies, no? Com si estiguessis vivint al costat de la Emily Dickinson. Són capítols molt curts i és superpoètic, molt bonic.
Doncs moltes gràcies, Maria Sempere, directora de l'editorial Les Hores.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.